protagonistes.
Ara passen 7 minuts a les 9 del matí, tenim a aquesta hora a l'estudi Ramon Bernils de la ràdio de Sant Cugat, el tinent d'alcalde de Governació, Seguretat, Mobilitat i Tecnologia, el senyor Jordi Puigneró. Ara que estem a punt de fer el mig any de mandat, volem repassar amb ell diferents aspectes de l'actualitat que afecten les seves àrees. Senyor Puigneró, molt bon dia i benvingut a Cugat.cat.
Molt bon dia i gràcies per convidar-me.
Sant Cugat és, segons dades dels Mossos d'Esquadra, una de les ciutats més segures del seu entorn, comparatives amb altres ciutats d'aquí del Vallès Occidental. A tot tenim càmeres de videovigilància i coneixem diferents casos de robatoris, tant a cases particulars com a comerços. Quin és el balanç que en fa en aquests dos últims anys sobre seguretat al municipi i com estem en qüestió de robatoris, que és els delictes que ens expliquen els Mossos que més afecten a la ciutat?
Bé, el balanç és força positiu, però en matèria de seguretat mai pots baixar la guàrdia. Dir que vam començar molt bé, veníem d'una època complicada, no sé si recordareu que en l'etapa 2007-2011 vam patir totes aquelles onades de robatoris de la Banca Usubars a la ciutat, que eren robatoris de caràcter violent, molt perillosos. Allò va generar un cert pànic en la ciutat, sobretot a les zones dels districtes, i per tant dir que això ja no en tenim. Per tant, aquest tipus de robatoris han desaparegut. Per tant, el balanç que fem d'aquests primers dos anys de mandat és que, per una banda, hem millorat molt el que és aquest tipus de seguretat, però sí que és veritat que darrerament ens han incrementat els petits furts. Nosaltres això ho assignem al fet de la crisi econòmica, el fet que hi ha gent que està patint la crisi i, per tant, ens estem tornant una mica allò el xoriço aquell que buscava ràpidament fer un petit robatori per poder vendre el producte, no? Per tant, això que demanem a la ciutadania és que prengui mesures pertinents, com pot ser l'alarma, saber-se que quan surt de casa es tanca la porta del pàrquing, etc. I també a les botigues prendre una sèrie de mesures de precaució. Però vaja, en definitiva, diguéssim que estem molt bé, estem prou bé, però no podem baixar la guàrdia.
Petits furs que afecten tant a llars com a comerços, tenint en compte que tot l'eix comercial està videovigilat.
Sí, a veure, en l'eix comercial he de dir que han caigut espectacularment el nombre de delictes que s'hi produeixen. Les càmeres produeixen un efecte dissuasori, però és veritat que encara n'hi ha algun. En tot cas, els que hi ha hagut, les càmeres ens han servit per identificar l'agressor, el delinqüent. I per tant, les càmeres fan aquesta doble funció. La prevenció també, un cop s'ha produït algun delicte, ajuden a poder identificar en aquest cas en el delinqüent.
Parlàvem de les càmeres de videovigilància que ja existeixen a diferents punts del centre de la ciutat. Estaven començant a fer proves per posar-les també a l'estació de Ferrocarrils de la Floresta, que era una demanda també ciutadana perquè era com un punt calent de la ciutat. Com està aquesta qüestió i si ja hi podrem veure properament càmeres allà?
Bueno, la càmera està instal·lada, està funcionant, està gravant, però està en fase de proves. En fase de proves vol dir que de moment el que estem fent és provant que les imatges es guarden correctament, que es guarden el nombre de dies que s'hi han de guardar, que la qualitat de les imatges és l'adequada, i per tant estem bé, espero que en breu ja pugui ser 100% operativa. Hem passat la part més complicada, que és tota la part de la instal·lació, la part de demanar permís a la Generalitat, perquè per gravar la via pública cal un permís d'interior. Per tant, tot això està fet i estem en la fase final d'aquesta càmera sigui 100% operativa.
Es plantegen posar més càmeres d'aquest tipus a diferents punts de la ciutat o ara per ara no?
Bé, estem avaluant, a més aquest va ser un compromís públic que vaig fer no fa gaire, avaluant posar alguna càmera a l'entrada d'alguna instal·lació esportiva. Com saben, es van produir alguns robatoris als vestidors de les zones esportives municipals de la nostra ciutat. en molts casos produïdes, suposem també, pels mateixos jugadors d'altres equips, pot passar que... Però bé, en tot cas, el que sí estem estudiant és veure si té sentit o no posar una càmera a l'entrada de les instal·lacions esportives per veure doncs, qui entra, qui no entra, i en tot cas si entra una persona que veiem que no és de cap equip o que s'endum una bossa doncs, que potser no és la seva, ho podem identificar doncs, que puguin ajudar en aquesta tasca. No? Però tot això no ho tindrem fins ben bé a final d'any.
A part de les càmeres de videovigilància, aquesta eina havia també de fer un ús pel control del trànsit i de la mobilitat. Aquesta qüestió com està, tenint en compte que vostè també és tinent d'alcalde de mobilitat?
Sí. Bé, les càmeres de trànsit van trigar una mica més a posar-se en marxa. Totes d'elles, no totes estan funcionant. Hem tingut algun problema amb alguna de les càmeres, però sí que estan funcionant i serveixen per controlar, diguéssim, doncs, el trànsit de la ciutat i per donar-nos informació sobre el nombre de cotxes que passen cada dia per determinats carrers. No? Creiem que és un instrument fonamental de les ciutats del futur. De fet, les grans ciutats totes tenen control de trànsit i per tant aquest és un tema que per nosaltres és important i forma part del projecte Smart City.
Però perquè la gent ho sàpiga, aquestes càmeres també són les que controlen les velocitats, no només el volum de trànsit?
Aquestes càmeres el que fan és permeten saber doncs, com està l'estat del carrer, et permeten saber també doncs, els cotxes que passen i de moment no fan control de velocitat. No és l'objectiu d'aquestes càmeres doncs, saber a quina velocitat van els vehicles. Per això hi ha els radars, i en aquest cas doncs, la gent ja sap doncs, que a la ciutat tenim un radar mòbil que anem movent i que només té l'objectiu no tant de recaptar sinó de posar en alerta en els ciutadans de que hi ha determinats llocs que no es pot córrer. I tenim alguns llocs detectats doncs que així és, i de fet ara estem valorant la possibilitat d'incorporar dos radars fixos en dos carrers de la ciutat on hem detectat doncs, que hi ha uns excessos de velocitats doncs, que comencen a ser una mica preocupants.
Es poden saber aquests carrers?
Sí, un és l'Avinguda de la Clota i l'altre és l'Avinguda d'Europa.
Perfecte. Parlant de robatoris, precisament aquesta última setmana hem conegut un dels robatoris més sonats a la ciutat perquè ha afectat a la sala...
He dit Avinguda d'Europa i em sembla que és Avinguda d'Augusta. Ara ho he de comprovar.
Després ho comprovem i així podrem explicar-ho bé als oients. Com dèiem, un dels robatoris més sonats els últims dies ha estat a la sala Hoboken, és aquesta sala de concerts, que la nau és de titularitat municipal i de la qual també la nau per la qual van passar per anar a robar també és de l'Ajuntament. No sé si ens pot explicar què en saben d'aquest cas, tenint en compte que afecta directament a dos immobles públics.
Bé, jo quan va passar aquest fet, doncs m'ho vaig anar a mirar personalment, vaig estar allà amb el gerent de la sala i vam estar doncs, mirant tot el circuit que havien fet els lladres. Dic que al final doncs, es van emportar material valorat en uns 15.000, 18.000 euros. Per sort no hem de lamentar més robatòrica que aquest. Així que és veritat doncs, que van ser capaços de trobar la forma com accedir a la sala doncs, d'una forma que home, és bastant sospitosa, no? Perquè realment van aconseguir... d'alguna manera o altra esquivar totes les alarmes. Per tant, sabien per on anaven i sabien quines parets havien d'obrir. No? Bé, en aquest cas els Mossos d'Esquadra s'estan analitzant les imatges, ja tenim gravacions de les càmeres de l'interior d'una de les persones doncs, que es veu doncs, a través de les càmeres i aquest tema està, evidentment, doncs, en procés d'investigació sobre els Mossos i, per tant, com vostè entendrà, no donaré cap més informació que la que li puc donar en aquests moments, que és la que li estic donant ara.
Per quan el trasllat de la policia local, de l'oficina i de tot on estan ubicats ara a l'Avinguda de Gràcia?
Miri, un dels compromisos polítics d'aquest govern, i meu personalment, ha estat dignificar la instal·lació de la policia local. Creiem que així és com la resta de treballadors de l'Ajuntament, doncs amb el nou Ajuntament vam dignificar diguéssim, doncs, l'espai laboral i també vam donar un millor servei al ciutadà. Creiem que ara ens manca doncs, poder fer el mateix amb la policia i també doncs, algun dia poder-ho fer també amb serveis socials, tot i que la situació no és tan dramàtica com en el cas de la policia. Ells estan a casa a Mònaco i en el cas de la policia estan a la casa Jaume Andreu allà a l'Avinguda de Gràcia. Creiem que la casa de la Jaume Andreu de l'Avinguda de Gràcia doncs, no és la més adequada per una policia doncs d'una ciutat de 85.000 habitants, que segurament ho era per una ciutat de 50.000 habitants, i per tant estem, diguéssim, doncs, en una fase molt avançada de negociació, en aquest cas, amb el Club Muntanyenc Sant Cugat. Ells, la seva seu, doncs, volen marxar d'aquesta seu, volen buscar-se doncs, un espai més cèntric i més petit, i per tant per nosaltres també és una oportunitat per recuperar aquest edifici, que és un edifici annex a l'Ajuntament, que té els metros suficients i necessaris per poder-hi col·locar la seu de la policia local, i estem en la fase final de la negociació. Espero que properament, molt breu, puguem aquests acords. Al final, els detalls finals sempre acaba costant acabar-los de negociar, i estem en la fase final. Jo espero que aquest any 2013 puguem inaugurar aquesta policia de la comissaria local.
A la seu del Club Muntanyenc.
A la seu del Club Muntanyenc.
Sobre seguretat encara, Iniciativa ha reclamat una auditoria interna de la gestió que va fer Xavier Martorell quan era regidor de Seguretat a l'Ajuntament i arran del cas Mètode 3. Es farà?
Bueno, el que farem és el que ens han demanat, que és fer una comissió informativa extraordinària on es posarà a disposició de tots els grups de l'oposició tota la relació de factures doncs, aprovades en l'època en què Xavier Martorell va ser regidor de Seguretat Ciutadana. Així ho farem, màxima transparència, no tenim res a amagar, i per tant doncs, creiem i esperem que amb aquesta acció donem per tancat aquest cas, que a més correspon a un cas no d'aquest mandat i per tant no d'aquest equip de govern, sinó d'un regidor d'un anterior equip de govern.
Encara sobre aquesta qüestió, deixi'm preguntar-li si han parlat amb l'exalcalde Lluís Recoder per saber si tenia coneixement dels informes que presumptament hauria rebut el senyor Martorell. Entenc que no són d'aquest mandat, no són d'aquest equip de govern, però sí que és del mateix grup polític que està mateix governant l'Ajuntament.
Jo personalment no hi he parlat d'aquest tema.
Fa unes setmanes canviem aquí de tema. Vam conèixer que s'havíem desplomat l'auditoria externa anual corresponent per a l'abril, una decisió criticada pel PSC. Això que significa? Perquè el PSC deia que significava una pèrdua de la certificació en CISO.
A veure, aquí potser haurem d'entonar un mea culpa, en el sentit de que inicialment nosaltres, quan vam fer la valoració assessorats pels tècnics municipals doncs d'aquestes certificacions, nosaltres pagàvem cada any doncs, una auditoria externa, i també en fem una interna, pel qual doncs, se'ns acreditava la certificació, en aquest cas, de qualitat. Com que l'Ajuntament ja fa molts anys, fa 10 anys de fet, que va implantar aquesta forma de treballar i per tant doncs, que tenim aquests certificats, els darrers anys estàvem veient que realment aquesta auditoria externa no ens aportava res. Senzillament era que ens donguessin el diploma, per dir-ho així d'una forma que ho entengui tothom. I vam creure convenient, doncs, home, doncs per què no ens estalviem aquests diners? Estem en una època doncs, on hem de mirar d'on podem estalviar, i per tant hem de fer l'auditoria externa, que la fa una empresa cada any, fem-la cada 2 o 3 anys. I com que, de fet, els procediments estan instal·lats, els estem fent correctament, de fet fa 3 o 4 anys que no diguéssim, hem de fer cap canvi en el sistema per tenir aquest nivell de qualitat, diuen, no crec que canviï res si prescindim d'aquesta auditoria externa, tenint en compte, a més, que ja fem una auditoria interna del mateix tema. Inicialment se'ns va dir per part dels tècnics municipals que això no tenia cap implicació. Un cop vam prendre aquesta decisió, resulta que sí que hi havia algunes implicacions, i és que podíem, en aquest cas, deixar de tenir dret a alguna subvenció determinada pel fet de no tenir el segell actualitzat a l'any, i també, doncs, bé, bàsicament aquesta seria una de les conseqüències principals, no? A partir d'aquí, el Partit Socialista, doncs, oportunament va fer la moció doncs, en aquest sentit, i, escolti, mira, hem ratificat, i, per tant, doncs, farem l'auditoria externa, la pagarem, i, per tant, doncs, podrem doncs, accedir a aquest tipus de subvencions, ja està. No hi ha més història aquesta.
Sobre mobilitat, que és una de les seves àrees també capçals, fa poc vam presentar el Pla de Mobilitat Urbana conjuntament amb tots els partits de l'oposició, excepte el Partit Popular, que no s'hi va sumar. És un pla de mobilitat urbana que...
I que espero que s'hi quedi sumant. No perdo l'esperança que el Partit Popular, en la fase final, ara vam fer l'aprovació inicial i tindrem, per tant, després l'aprovació final, doncs en aquest període doncs, puguem ser capaços d'arribar a algun acord que permeti doncs, que assumin aquest pacte, que entenem que és un pacte de ciutat.
A part de que no s'ha sumat al Partit Popular, també ha creat una mica rebombori a diferents zones de la ciutat, sobretot comerciants, veïns de diferents barris que veuen com pot perillar l'augment de vehicles i de trànsit per alguna de les zones, per exemple, parlar amb els veïns de Collfabà o alguns comerciants al centre vila. Ells, sobretot, el que es queixen, i dic que es queixen entre cometes, és que no tinguen tota la informació. Entenc que el pla de mobilitat és un pla de mobilitat que s'ha gestat durant molts anys, que ha implicat el voluntariat de diferent gent que ha participat en diferents sessions, representants de veïns, de comerciants, però sempre queda algú exclòs que no entén què li passarà en el seu barri. Què faran primer per...
El pla de mobilitat, com vostè molt bé ha explicat, ha sigut un procés llarg de 6 anys, on hi han participat en dos moments de tot el procés, hi han hagut dos processos de participació, en la qual han participat doncs, veïns, comerciants, multitud de gent. Sempre hi ha algú doncs, que no se n'assabenta i sempre hi ha algú doncs, que evidentment doncs, no participa, tindrà els seus motius per no fer-ho. Però nosaltres no hem tingut en aquest cas cap inconvenient en que tothom pogués participar d'aquest pla de mobilitat. És evident que quan governes, i sobretot amb decisions com aquestes, és impossible fer content a tothom. Sempre hi haurà algú que es queixarà, sempre hi haurà algú doncs, que no li semblarà bé la proposta que finalment acabes aportant a aprovació. No? Però en tot cas, el que ens pertoca en els representants polítics és intentar fer un pla, en aquest cas el de mobilitat, que... doncs sigui o que respecti en el major sentit l'interès general de la ciutat. Sant Cugat ja té 85.000 habitants, l'urbanisme ha estat, en certa manera, doncs, l'eix vertebrador de la ciutat en els darrers 20-30 anys. Hem crescut molt, hem crescut bé. La ciutat està en aquests moments acabada i, per tant, ara era un moment per, sobretot, veure com gestionarem la ciutat del futur. Amb una ciutat ja tancada i acabada, el que cal veure és, primera, com la mantindrem i com ens mourem per aquesta ciutat. I per això el pla de mobilitat és una eina realment imprescindible. Les petites pors que puguin tenir alguns ciutadans respecte a què passarà amb el seu carrer, si hi haurà més cotxes, menys cotxes... Escolti, el pla de mobilitat fa una aposta clara en el seu primer objectiu, per posar el vianant per davant de tot. I, per tant, l'objectiu inicial és reduir el nombre de cotxes que circulen per la ciutat. Aquest ha de ser, doncs, i és un objectiu de tots els equips i els partits polítics del consistori, i, per tant, les mesures que s'han pres en aquest pla de mobilitat és afavorir la viantització, que diuen que la viantització és un model d'èxit de ciutat, només cal també anar a veure les ciutats europees, com el centre és pels vianants i els comerços, i en aquelles zones on viantitzem augmenta la capacitat comercial i augmenta per l'activitat econòmica i també fa la ciutat més amable per passejar, per gaudir-la, etc. I hem d'aconseguir doncs, que els cotxes circumvalidin aquesta zona del centre, que tinguin zones on poder aparcar amb facilitat en aquesta circumvalació i d'aquesta manera poder accedir al centre a peu. Aquest és una mica, a grans trets, l'objectiu del pla de mobilitat, evidentment potenciant també en aquest cas el transport urbà per poder accedir al centre, per tant l'autobús i també en aquest cas la bicicleta, i fer doncs, que la mobilitat a través de que en diem, doncs, les anelles que ja existeixen de circulació doncs, puguis moure ràpidament per tota la ciutat, però el que no podrà fer la gent és creuar la ciutat pel mig com creuava ara pels quatre cantons. Aquest és un projecte emblemàtic d'aquest mandat on per poder-se dur a terme hi ha una condició sine qua non, que és que puguem treure la vella benzinera del centre. Tenir el centre de la ciutat, una benzinera, com la que tenim en aquests moments, creiem que això forma part d'una altra època. I per tant aquesta benzinera ha de sortir d'aquí. Sé que s'està treballant en aquesta línia per arribar a un acord amb els propietaris dels terrenys, i un cop això estigui fet, podrem començar, diguéssim, a vestir aquesta nova forma de moure'ns per la ciutat. Un altre element important són les infraestructures ferroviàries que ens segmenten la ciutat i que hem de fer-les més permeables als vianants i a les bicicletes. Aquesta també és una aposta important, fins que pugui arribar algun dia, que suposo serà d'aquí molts, molts anys, on aquestes vies es puguin soterrar i realment les eliminem definitivament.
Una de les anelles més exteriors, que de fet és l'exterior, és la que passaria, segons aquest pla de mobilitat, pel mig del club de golf de Sant Cugat, de fet per algun dels forats, entenem.
Bé, a veure, aquí...
vam trucar al club de golf, no sabien res, i ens van dir que tenien una reunió prevista amb vostès, que em sembla que va ser divendres passat.
Sí, exacte. A veure, per la tranquil·litat de tothom, nosaltres ens regim per un pla general metropolità que va preveure doncs, una sèrie d'infraestructures en el seu moment, l'any 1976. El nostre urbanisme, per tant, està decidit en aquest pla general metropolità, i en aquest pla general metropolità s'hi preveia, per una banda, la Ronda Sud, i per la Ronda Sud, que englobava tota la part, diguéssim, venim per la redreçada, tant al cantó dret com al cantó esquerre. Per tant, la banda del cantó esquerre, la Ronda Sud, que és la que hauria d'enllaçar la redreçada amb... en aquest cas la carretera de Vallvidrera o allà Camp Picanyol, per fer-nos a la zona de l'arxiu, doncs allà està prevista en aquest pla general metropolità des de fa 30 anys un vial que ha de travessar el golf. Per tant, aquest vial nosaltres l'hem de dibuixar perquè així s'està en el planejament. Nosaltres, a més de dibuixar-lo, hem fet una previsió del que podria costar fer aquest vial, i per tant el pla metropolità reflecteix els costos del que costaria fer aquesta infraestructura que permetria moure's als ciutadans de Sant Cugat des de quan vens per la Rabassada poder accedir a Valldoreix i a Mirassol sense haver de passar pel centre. Això està prevista en la fase 2, que és la fase dels 6 als 12 anys. També és veritat que mentrestant hem previst una alternativa a aquest vial. Dir que, de totes maneres, tot això no ho farem sense parlar amb el golf i negociar amb el golf, que perquè al final aquí estem parlant de que hi ha uns terrenys que són del golf i en tot cas s'hauria de fer doncs, o iniciar un procés d'expropiació i per tant tot això s'ha de fer de comú acord amb el club de golf. No? Per tant, escolti, això és una obra que està en el pas de la natura des de fa 30 anys i que hi continua sent, no ha canviat res.
I el golf què va dir divendres?
Bé,
aquesta reunió, per aquesta...
No, el golf senzillament doncs, van voler escoltar doncs, de boca de l'alcaldessa quina era aquesta infraestructura que estava prevista en el pla mobilitari i senzillament els vam aclarir els dubtes i va dir, d'acord, doncs si és això ja hi era abans i per tant doncs, podem parlar-ne i en tot cas en els propers 12 anys si s'ha de dur a terme doncs, que es dugui a terme però evidentment s'haurà de fer consensuadament. És evident que això, qualsevol negoci d'aquest tipus, doncs és una negoci complexa i porta contrapartides. Per tant, això ens haurem de saber amb el club de golf. No és, aquesta part, diguéssim, aquesta obra, diguéssim, no està prevista en la fase 1, per tant, no és en els primers 6 anys, sinó que és des de l'any 6 al 12, i per tant, quan pertoqui, doncs ja es negociarà, diguéssim, el que ha de ser la solució urbanística que se li ha de donar a tot aquest tema.
Una de les banderes, si ja hem de començar a acabar aquí l'entrevista, d'aquest equip de govern és la Smart City, aquestes dues paraules angleses que el que volen explicar és que Sant Cugat ha de ser una ciutat intel·ligent. Hi ha novetat sobre aquesta qüestió, vam vist en aquests 2 anys com s'ha creat el primer carrer intel·ligent, el César Martinell. En quin moment ens trobem i com vol que evolucioni aquesta qüestió aquí a Sant Cugat?
Aquest és un dels projectes emblemàtics d'aquest equip de govern. Sí que és veritat que doncs, hi pot haver hagut gent que s'hagi pensat que això és una pijada tecnològica, però en cap cas és això. Aquest és un projecte que el que busca precisament, en primer lloc, un, és estalviar, estalviar, i en segon lloc, millorar el benestar de les persones. I ho explicaré per què. Vivim en uns moments on, igual que la gent a casa seva, doncs s'ha d'apartar el cinturó i, per tant, ha d'anar amb compte amb la factura de la llum, amb la factura de l'aigua i, per tant, doncs, mirar que els llums només estiguin encesos quan pertoca, mirar doncs, que l'aixeta, quan rentes els dents, doncs, tenir-la apagada mentre te les raspalles i, per tant, doncs, no gastar menys aigua. També, doncs, la gent, doncs, segurament, moltes de les persones han deixat d'utilitzar el cotxe privat i utilitzen el transport públic per mirar d'estalviar. Bé, doncs aquest mateix procés l'hem de fer com a ciutat. I la Smart City és això. La Smart City consisteix en mirar d'estalviar en aquelles grans factures que tenim com a ciutat, la llum, l'aigua, la mobilitat, etc., i aplicar-ho en el dia a dia. Per què ho fem, això? Això ho fem per poder estalviar uns diners que després ens han de permetre poder-los destinar a poder fer més polítiques socials, a poder donar més beques menjador. Per tant, per això dic que va molt lligat al que és estalvi i benestar. Si no féssim això, com que els ingressos han baixat perquè en aquests moments tenim menys empreses, es paguen menys impostos en el seu conjunt, per tant hi ha menys gent que paga menys impostos, i per tant tenim menys ingressos, també és veritat que l'Estat ens passa menys diners i també la Generalitat, doncs si no féssim això, ens trobaríem que, com que la factura de la llum i de l'aigua l'hauríem de pagar igualment, tindríem menys diners per fer polítiques socials i per ajudar a totes aquelles persones a que a ningú a Sant Cugat es quedi enrere. Per tant, és un projecte fonamental de ciutat. Ara estem en una fase en la qual vam fer la prova pilot, que era el carrer César Martinet, per provar doncs, com funcionaven les diferents tecnologies. Estem en la fase de desplegament. Com vostès sabran, per exemple, amb el tema de la llum hem fet grans avenços. La gent es pot fixar que al centre de la ciutat pràcticament tot els llums estan amb sensors. Tenim 8.000 punts de llum monitoritzats a la ciutat de 21.000. Això ens permet doncs, estalviar en la factura de la llum. En el tema de l'aigua estem fent grans avenços també per poder estalviar aigua. Amb el tema de la mobilitat, com sabran, doncs, a part de la prova d'aparcament que es va fer en el seu moment, doncs, en aquest mandat s'han posat en marxa el que són tots els panells d'informació dels autobusos que permeten a la gent també, d'alguna manera o altra, utilitzar millor el transport públic, perquè saben quan passa l'autobús, quan no passa, etc. Per tant, augmentar el nombre de persones que puguin utilitzar el transport públic, donar un servei de major qualitat. Bé, tot això, tota aquesta informació que proporciona l'Smart City, és informació, al final, perquè els tècnics municipals, els que governem, tinguem més dades per poder prendre les decisions de forma objectiva i enraonada, i no prendre decisions allò sense tenir, diguéssim, informació i, per tant, poder equivocar-nos d'una forma més fàcil. D'aquesta manera ens equivocarem menys a l'hora de prendre decisions i ens sortirà beneficiat el ciutadà. Creiem que aquest és un projecte que aquelles ciutats que no apostin per les ciutats intel·ligents, per les smart cities, doncs segurament tindran un futur bastant cru. Per tant, ja, l'smart city ja no és una oportunitat, sinó que és una necessitat que tenim les ciutats. De fet, si mirem una mica el que passa també a nivell individual, tothom ara té, de fet, els 50 anys, els 50% de persones tenen un smartphone. Un smartphone, de fet, no deixa de ser més una eina també d'aquesta ciutat intel·ligent, perquè és amb l'eina amb la qual poden participar, poden intercanviar informació amb l'Ajuntament, amb d'altres persones. És una eina que els permet millorar la seva qualitat de vida, i per això estem vivint en aquests moments un canvi revolucionari, com és tot el tema de les noves tecnologies, que segurament canviarà la forma com vivim i com ens relacionem els ciutadans del futur.
Hem de deixar aquí l'entrevista, no tenim temps per més. Passen 4 minuts a 9:45 del matí. Hem parlat aquesta hora amb el tinent d'alcalde de Governació, Seguretat, Mobilitat i Tecnologia, el senyor Jordi Puigneró. Moltes gràcies per haver respost a les nostres preguntes.
A vosaltres.